pràcticament un quart de sis de la tarda. D'aquí una estona, senyor Marcelí, una cosa molt important, que és la possibilitat de pluja celebrada per tothom.
A través de què? De quin sistema?
Després l'explicarem, el sistema de les cebes.
Home, després aquest és l'infal·lible.
Aquest és l'infal·lible, que apunta grans tendències de pluja, però amb una predicció més concreta, es parla de pluja el dia 5.
El dia de la cavalcada?
El dia de la cavalcada.
Sí. No seria el dia,
Dia de la més cavalcada,
indicat, eh? O se'ns mullaran les sabates.
Clar, o sigui, posats a ploure...
Els reis.
Posats a ploure que plogui quan sigui. Ara, clar, mala sort també que sigui el dia de la cavalcada.
Que plogui després de la cavalcada. Sí, no,
a veure, la pluja molt benvinguda, però arriba en un moment... vaja...
No, sí, fa de mal
fer. Fa de mal ploure. Sí, és una mica. De seguida en parlarem, però abans... Una altra qüestió que en el seu moment també va ser molt polèmica. Ja fa 25 anys de vida de l'euro. L'1 de gener del 99 es va introduir als mercats financers com a moneda comptable, tot i que no va ser fins al cap de 3 anys, el primer dia del 2002, que vam tenir per primera vegada euros a les butxaques. Que us en recordeu? Una cosa que feia molta il·lusió la gent. El caixer automàtic, eh? Has de treure euros. Sí, sí.
La novetat.
25 anys després volem fer-ne balanç perquè ha estat positiu per algunes qüestions i si ha estat negatiu per algunes altres. I també quina fortalesa té la moneda europea ara mateix. Tot això ens ho respondrà el Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia i autor de La setmana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos en aquest dia 2. Com ha anat l'inici d'any? Tot bé de moment?
Tot bé, de moment.
Perfecte.
Celebrant que torni a estar el senyor Marcelí aquí.
Sí, nosaltres també ho celebrem, sí, perquè...
Molt contents, molt contents.
No he estat gaire catòlic.
No, ha fregat la mort.
Sí.
Te'n recordes del primer bitllet que vas tenir d'euro, Xavier, a les mans?
No.
No, eh?
No recordo.
No eres d'aquells que vas anar a treure el caixer automàtic?
A la nit, a la mitjanit.
Molta gent ho va fer, sí, molta gent ho va fer. Sí, el mateix
dia. És que És que jo visc a Nova York, jo no vaig poder sortir corrents a buscar euros, no.
Clar.
Però quan vaig arribar, no sé si vaig arribar al març o a l'abril, o quan em tocava arribar, doncs vaig veure els euros, però vosaltres ja estàveu acostumats.
Clar, és que allò era cap d'any, sí. Molta gent estava de revella aquí i la gent aprofitava al final de la revella per
treure. Després de la revella buscava euros, corrents.
Sí.
Però, esclar, aquí heu d'estar pendents, a Amèrica, a mirar el número del bitllet, perquè tots els bitllets tenen el mateix color. En canvi, aquí, com que tens colors diferents, ja saps el bitllet que és.
Sí. És molt complicat mirar el número, eh? De fet, és...
Bueno, hi ha la cara d'una persona que no sé mai qui és.
Bueno, no sé si és diferent, home. Sí, no cal que siguin colors diferents. Ja es veu, amb un $5 veus un 5, el $10 veus un 10. No estan amagats els números, no són... No, a veure, no costa gens distingir.
Bueno, els propis americans...
No calen coloraines.
Hi ha moltes cares que no les saben, perquè recordem que el musical de Hamilton, doncs molta gent se sorprenia, no?, de quina cara hi havia el bitllet. Vull dir que no sé si... Suposo que això es deu ensenyar a les escoles, m'imagino, Xavier, als Estats Units. Les cares que surten als bitllets.
Bueno, qui són cadascun dels presidents o de la gent que hi ha als bitllets? Sí, són personatges històrics i, per tant, s'ensenya a les escoles, però a distingir els diferents bitllets, no? No cal de l'escola, o sigui, no s'ha de ser massa llest. Són molt diferents, que tenen tots la mateixa mida. O sigui, vosaltres aquí teniu més... diguem, mides diferents, sí, i colors diferents.
Sí.
Nosaltres, aquí als Estats Units, tenim... Tots els bitllets tenen la mateixa mida, tots són del mateix color, tots són verds, o verds per una banda i grisosa per l'altra, però sí que tenen una cara diferent, no? I sobretot tenen números diferents, vull dir, només cal mirar el número i veus que hi ha un 10, que hi ha un 5... Mm. O un 1, perquè nosaltres la unitat la tenim en bitllet. Vosaltres ho tenim en moneda, un euro és moneda, però nosaltres tenim bitllet.
Bitllet d'un dòlar. Això és, diguem, fora de guió, no sé si ho saps. La circulació de bitllet continua sent important als Estats Units o també s'ha anat quedant substituïda perquè aquí cada vegada
cada vegada més la gent fa servir mitjans electrònics, no? De fet, vam començar, els Estats Units van anar molt més endavant que la resta del món amb les targetes de crèdit. I això fa, de fet, que els Estats Units ara mateix estigui retrasat amb els pagaments per telèfon, no? Perquè la gent ja està tan acostumada a les targetes que les economies com la Xina, per exemple, que no feien servir targetes, doncs han passat directament a l'iPhone, no? I ara hi ha sistemes de pagament a través del WhatsApp i a través de les aplicacions de telèfon que a la Xina són molt més... A la Xina o a Brasil, per exemple, són molt més populars que no pas les targetes de crèdit. És a dir, que aquestes economies que anaven més retrasades han fet un salt, no? Un salt de la granota i han passat per davant, han deixat d'utilitzar una tecnologia, que són les targetes de crèdit, mentre que als Estats Units, com que la gent ja li va bé les targetes de crèdit, doncs no cal passar-se el telèfon perquè ja estan acostumats. Però en qualsevol cas, tant els uns com els altres, doncs van en la mateixa direcció, que és dels papers cada vegada menys, papers i monedes cada vegada menys.
A mi em sorprèn l'ús del telèfon mòbil. Ho veig molt a Catalunya. No sé si us heu fixat, sí. Però hi ha molta gent pagant amb el telèfon mòbil.
Bizum, no?
Acostant el terminal físicament,
sí, també,
al datàfon.
També.
I pagant directe. I l'altre dia una persona m'ha explicat, i molt pràctic, diu, perquè, per exemple, m'han arribat càrrecs que jo no he fet, i com que la targeta que tens al telèfon mòbil és una targeta virtual, és un moment anul·lar aquella targeta i generar-ne una de nova. Dic, home, tu hauràs d'esperar una setmana que t'enviïn la targeta nova. No, al moment.
Te la copien.
La canceles i llavors en tens una de nova en res. I la gent que paga amb el mòbil, amb el mòbil, amb el telèfon, amb el rellotge.
També, sí.
Molta gent que apropa el rellotge al datàfon.
Però això sou conscients que això s'ha acabat la privacitat? És a dir, tothom, des del banc o qui sigui, pot saber on ets, on has comprat, què has comprat, què t'has gastat, què no t'has gastat. O sigui, privat, zero, eh?
Però també és molt pràctic, no? Perquè avui dia anar a treure diners a un caixer...
Però què t'estimes més, practicitat o privacitat?
Jo, privacitat.
Home, senyor Marcelí, l'evidència demostra que a la gent no li importa la privacitat.
Exacte.
Perquè les targetes, molt poca gent fa servir calés. La gent que té coses a amagar, aleshores aquesta sí que pateix, perquè dius, ostres, que el feiner sabrà on sóc, o el feiner li dirà a la ministra d'Hisenda que...
Evidentment que li dirà.
Exacte, clar que li dirà, però llavors si et preocupa perquè estàs amagant coses, aleshores sí, tens un problema.
Senyor Sala Martín, no per amagar, sinó perquè ningú no ha de saber res del que faig jo, d'on compro pa, d'on compro el diari, no, ningú no...
Però vostè es pensa que el senyor Feiner va mirar què fa el senyor Marcelí? Va
sí,
mirar els comptes.
Sí,
a veure, anirem a mirar on ha comprat el senyor Marcelí.
Senyor Sala Martín, si el senyor Feiner té ganes de tocar el vora viu perquè la ministra li diu toqui el vora viu al senyor Marcelí,
sí,
aniran a buscar-lo.
Sí.
Que aleshores ha de viure completament desconnectat. No
doncs
pot tenir correu electrònic, no pot tenir xarxes...
Doncs
ara,
ja
també és veritat que vés a un caixer automàtic aquí a Catalunya i tira't unes quantes hores, eh? Per treure diners sí funcionen, eh? Perquè de vegades hi vas i no funcionen.
A més, tothom sabrà que has tret calés.
També, sí.
Mira, ara pensarem...
Els calés no poden al cel. Els calés, tu vas anar al caixer i llavors el senyor Feiner et dona calés i llavors dirà el senyor Marcelí el dia 14 a les 6 de la matí estava en el caixer... I vés a saber què feia el senyor Marcelí al carrer Bailén, traient calés a les 6 del matí.
I al carrer Bailén, no ha sigut de qualsevol carrer.
Tot just al carrer Bailén.
Tot just.
Però no sabrem què me'ls he gastat.
No, això és veritat. Això és veritat.
Bueno, ara els companys...
No, clarament, els diners tenen els diners són un dels pocs actius que hi ha avui dia... que tenen una característica, que és la anonimitat, eh? Gairebé tots els altres actius, una acció de Grífols, un bo de l'Estat o qualsevol cosa, has de posar el teu nom i tothom sap que el tens tu.
Ara.
Els diners no, són anònims i, per tant, pots fer transaccions anònimes i per això les pel·lícules, diguem, quan algú va i compra drogues o fa coses il·legals, no paguen amb la targeta de crèdit, perquè llavors ho sabria el feiner. Ho fan amb la típica maleta plena de bitllets perquè segueix sent un mitjà anònim. Aleshores, la gent que vol seguir, diguem, tenint conductes que ningú sàpiga on han estat, doncs haurà de fer seguir fent diners, però és més complicat, perquè, clar, els diners els has d'anar a buscar al banc, doncs has de fer un viatge al banc, treure calés, després gastar, després quan se t'acaben tornar al banc, has d'anar fent viatges i viatges, i molta gent que no té problemes per... diguem, perquè ningú sàpiga, diguem, que on has gastat els calés, doncs simplement agafen el telèfon o la targeta de crèdit, l'ensenyen a l'operadora de la botiga i pim-pim es paga i t'estalvies viatges al banc. Llavors la gent ha de triar, jo crec que el senyor Marcelí ho deia correctament, diguem, què t'estimes més, no? Doncs la gent que s'estima més ser anònima, doncs preferirà anar amb calés, i la gent que li importa l'anonimitat molt poc, però el que vol és la practicitat, doncs faran servir targetes de crèdit o les noves aplicacions de telèfon.
Bueno, ara, així de simple. Com passa en aquest programa, havíem de parlar de l'euro. Ara en parlarem, però veig sí. que els oients s'han enganxat també amb aquest tema. Penjarem una enquesta, us preguntarem com esteu pagant, ara la penjarem. Més que res, m'imagino que sortirà un gran nombre en targeta de crèdit, ja veurem, però també afegim a través del mòbil, veurem, dels oients que tenim, quan s'han animat ja amb el mòbil. Però per acabar amb aquest tema, Esther, sí, em deies...
Sí, Xavier, tenim una pregunta per tu. El Joan ens ha enviat un correu electrònic i ens diu el següent. Li podeu preguntar al senyor Salamartín, al professor, si és bo que desaparegui el diner físic?
Però bo, depèn de per qui, per la gent com el senyor Marcelí, que vol que ningú sàpiga on és dolent. Per la gent que, diguem, no li importa, diguem, perdre l'anonimitat i per el que vol és practicitat, doncs aquesta gent no li importarà. I, diguem, no es pot respondre d'una manera si és bo o és bo per uns i dolent per altres. Jo, bàsicament, no faig servir calés amb efectiu. Sí que em faig servir. De fet, quan vaig a països estranys, no? Viatjo a països que no saps si trobaràs caixers, si els caixers són de fiar, si t'atracaran quan estàs sortint del caixer i tal i qual, aleshores sí que porto dòlars en efectiu, però tret d'això és que ni tan sols el pàrquing, que abans pagaves amb les monedetes als pàrquings, ara ja tens aplicacions per pagar.
Atenció al que està passant, eh? O sigui, acabem de penjar l'enquesta, de moment ha votat poca gent, però això anirà pujant, guanya que la gent està pagant amb el mòbil. És a dir, hem superat ja la targeta.
Els joves... La gent jove, sí. els grans estan treballant, no?
Són gent un 66,7% diu que paga amb el telèfon mòbil i un 33,3% amb targeta de crèdit.
Bueno, teniu aquí l'enquesta penjada, ja anireu fent. Després ho repassarem. A veure, parlem del...
I el mòbil té un altre avantatge, que el vam discutir fa un parell de mesos, que... en els bancs, els que donen les targetes de crèdit, en aquest país no hi ha molta competència. Llavors es posen d'acord, per exemple, per no pagar interessos en els dipòsits. Uh-huh. O sigui, si vas a la caixa i dius, escolta'm, si a la Lagarde ha pujat els tipus d'interès 4%, de 0 a 4, i els tipus d'interès que vosaltres cobreu a les hipoteques els heu pujat d'una manera brutal, per què carai no esteu pagant pels dipòsits? Què passa aquí? Com és que no? I la raó és que en aquest país no hi ha competència. Però hi ha molta competència, per exemple, amb el tema de les aplicacions. I als Estats Units ja hi ha moltes aplicacions. Per exemple, Apple, que no és un banc, té un compte en el telèfon en el qual et paguen el 4,5%. Uh-huh. 4,5%. És a dir, si jo, en lloc de tenir els calés a la caixa o en el Citibank o en el Chase Manhattan o en algun banc d'aquí de Nova York, doncs els poso els calés a Apple, em paguen el 4,5%. I això crec que serà bo en el sentit de que trencarà aquest poder massa gros que tenen els bancs a Espanya, que els hi permet això, forrar-se d'una manera espectacular quan pugen els tipus d'interès, a base d'ells cobrar més, pujar els tipus d'interès que cobren, però en canvi no pujar els tipus d'interès que paguen, que això és una cosa insòlita. I és una cosa insòlita perquè no hi ha competència. A la que vingui la competència d'aquestes altres aplicacions, és a dir, vindrà competència de fora dels bancs, aleshores això obligarà els bancs a beneficiar més en els clients i, per tant, serà una cosa bona que hi hagin aquest tipus de sistemes alternatius als que proposen els bancs.
Bé, ja en parlem un altre dia, però hi ha formes de pagament molt d'èxit, com Revolut, aquestes targetes que pots portar quan vas a l'estranger, d'aquests bancs, aquests neobancs internacionals, podríem dir-ne, que molta gent les ha utilitzat per moure criptomoneda amunt i avall. En fi, és un tema molt interessant. Bé, com deia, us deixem l'enquesta aquí penjada. Aquí la gent va opinant sobre si paga d'una manera o d'una altra. Curiosament, insisteixo, continua guanyant que la gent està pagant amb el mòbil.
Ara el 52,4% per contra el 38,1% diu que paga amb el telèfon mòbil i després hi ha un 9,5% d'oients que diuen que paguen amb diners.
A veure, avui en dia 350 milions de persones de 20 països fan servir l'euro com a moneda principal. Això són 25 anys de l'euro. Xavier, moda de... En fi, de reflexió, qüestions positives i negatives de 25 anys d'aquesta moneda. Amb què et quedaries?
Bé, jo diria que els arguments econòmics que es van donar al principi han estat certs.
Sí.
Els arguments polítics que es van donar a favor de l'euro no han estat certs. Deixem que m'expliqui.
Sí.
Arguments econòmics, hi havia una batalla entre dos punts de vista. Un que deia que a la que li traiem el poder en el Banco d'Espanya, el Banc d'Itàlia i els bancs aquests nacionals que són i que eren incompetents, que havien vingut, que venien de tenir una inflació descontrolada del 20, 25, 30, no arriba a 30, però gairebé 30% als anys 70, i en lloc de tenir la inflació, aquests bancs desbocats, donar-li el poder en els bancs, en el Banc Central Europeu, que estarà... Sí. Dirigit per gent d'ordre, no?, amb el cap quadrat, alemanys i gent de bé, gent que no es deixarà portar, que no imprimirà diners, que pujarà els tipus d'interès sense por el dia que la inflació es dispari, etc, etc. És a dir, si li traiem el poder als espanyols i li donem als alemanys, per dir-ho així de manera bruta,
sí,
doncs la inflació baixarà. I això ha passat. El Banco d'Espanya ja no controla els diners que hi ha a Espanya, ja no controla els tipus d'interès que hi ha a Espanya, això ho controla el Banc Central Europeu, i la inflació, fins i tot en aquest darrer any, en el que hi ha hagut, s'ha disparat la inflació, no s'ha disparat d'una manera tan espectacular com es va disparar als anys 70 i com segurament s'hagués disparat si la inflació, els diners els controlés el Banc d'Espanya, i de fet ha baixat rapidíssimament. La inflació ja no és un tema de debat, fixeu-vos, fa un any estàvem tots preocupats i tothom parlava tot el dia d'inflació, avui dia és un tema que més o menys sembla que està controlat, més o menys ha sortit de les tertúlies del Basté, no? I per tant, escolta'm, ha estat un èxit en tema del control de la inflació, tal com deien els economistes. Hi havia altres economistes, entre els quals era jo, que deia que compte que això és veritat, que la inflació baixarà, però que introduirem un problema gravíssim, que és que tots els europeus hauran de tenir la mateixa política monetària. Tots els europeus vol dir a la vegada els espanyols, els italians, els grecs i els portuguesos, però també els alemanys, els finlandesos i els holandesos, que són gent molt diferent, i que tenen cicles econòmics molt diferents. I que pot passar que en algun moment els del sur tinguin una crisi i necessitin que se'ls ajudi, necessiten que els tipus d'interès baixin, perquè es pugui demanar prestat, perquè la gent pugui comprar més, per accelerar l'economia, però que els del nord no estiguin en crisi. I que, clar, com que ens hem de posar d'acord, aleshores qui guanyarà? I segurament qui guanyarà són els ortodoxos del nord, del cap quadrat, que diran, escolta'm, que es fotin els del sur i nosaltres anem a la nostra i no baixem els tipus d'interès encara que els interessi en els del sud. I això, ara ja ens n'hem oblidat, però tot això ho vam patir i molt els anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013. Una crisi que va començar al mateix temps als Estats Units i Europa. Als Estats Units es va acabar el 2008, és a dir, en 6 mesos s'havia acabat la crisi. A Europa, l'any 2013, és a dir, 5 anys després, encara estàvem patint la crisi. I tots recordareu què va passar. Els països de la perifèria, els que eren educats els anomenaven perifèria, els que no eren educats els anomenaven els pics, que són les inicials de Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, però que també vol dir porc en anglès.
Sí,
doncs en els pics, diguem, els del nord deien, escolta'm, que es fotin, oi que han estat de farra durant anys, oi que han estat aquí malgastant durant anys.
Perquè els hi hem de pagar la festa, no?
Exacte, nosaltres no pagarem la festa. És a dir, el que han de fer és austeritat. Recordeu tot això? La Merkel dient austeritat, i els holandesos dient austeritat, i els de Finlàndia dient austeritat, i escolteu, i la crisi va ser molt més dura i molt més llarga, perquè en aquests moments de crisi el que tu segurament hauries de fer és no només baixar els tipus d'interès, sinó fer que la teva moneda sigui més barata. És a dir, devaluar la teva moneda. Si tu devalues la teva moneda, els teus productes són més barats a la vista dels estrangers, per exemple, el turisme espanyol seria més barat a la vista dels estrangers, i per tant vindrien més turistes, i per tant la crisi s'alleugeraria. Però tu no pots devaluar la moneda perquè respecte als alemanys, perquè els alemanys tenen la mateixa moneda que tu, i per tant sempre un euro alemany és igual que un euro espanyol, i per tant no es podia devaluar, i el fet de no poder depreciar la teva moneda va fer que la crisi fos molt més llarga i molt més profunda del que va ser. Tot el patiment que va haver-hi els anys 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 ens els haguéssim estalviat si haguéssim tingut una moneda diferent. Per tant, els arguments econòmics jo crec que es van complir. Tant els que deien que la inflació baixaria, és veritat, ha baixat, i els que deien que les crisis econòmiques serien més llargues i més profundes, també s'ha complert. Per tant, aquí ningú s'ha sorprès. El que ha sorprès, per mi, és l'argument polític. Perquè jo era del club del segon, el segon club, el que deia que compte que les crisis seran cada vegada més profundes,
sí.
Doncs a mi, quan jo ho deia, això als anys 90, quan s'estava discutint si era bo o era dolent a l'euro, a mi sempre se'm va dir, no, és que vostè no entén res, professor d'economia, això no és un tema econòmic, això és un tema polític, Europa necessita l'euro perquè això ens portarà pau. L'objectiu d'Europa ara mateix és que els europeus siguem amics els uns dels altres, i per això tenim aquests programes, diguem, educatius, en els quals els estudiants van d'un lloc a l'altre perquè es coneixin, no? I es coneixin bé, i això que molts que s'anomena Erasmus, però que molts anomenen orgasmus, perquè bàsicament el que volem és que siguem, diguem, amics, no? En profunditat, i això portarà que evitem futures guerres, tot això d'Europa, recordeu, va ser dissenyat just després de la Guerra Mundial, i havíem d'evitar com fos que els europeus tornéssim en guerra, i el que volem és una cosa política. Si la crisi és més greu o menys greu, això és una cosa secundària. Lo important és que tots ens sentim part de la mateixa família.
Exacte.
I tenir la mateixa moneda farà que tots siguem de la mateixa família. La realitat ha estat molt diferent. Perquè per culpa d'això, per culpa de que tenim la mateixa moneda, recordeu com parlàvem uns europeus dels altres europeus. Els espanyols, i els grecs, i els italians, i els portuguesos, i els irlandesos, durant la gran crisi del 2008 al 2013, recordeu com parlaven dels alemanys. Que aquests cabrons ens obliguen a fer austeritat, que per culpa d'aquests nosaltres estem patint molt més, i ells parlaven igual de la gent del sud, deien aquests malbaratadors, els grecs que estan tot el dia fent bodes de 6 dies i gastant tota la pasta que els hi donem als alemanys, això no pot ser, És a dir, que per culpa d'això jo crec que els europeus hem arribat a nivells de desconfiança els uns amb els altres que són exactament el contrari del que se'ns deia que passaria. I això hem d'anar molt en compte, perquè s'ha convertit gairebé en, com l'Europa s'ha convertit com en l'ase dels cops. Qualsevol cosa que el govern d'Espanya no vol fer, sempre té l'excusa, no, és que m'obliga Europa. És que jo no vull fer-ho, jo estic a favor vostre, però els europeus m'obliguen, i això el que està generant és menys concòrdia, i no pas més concòrdia, que si el que em deien a mi fa 30 anys, quan parlàvem d'això, era veritat, doncs resulta que estem aconseguint exactament el contrari del que ens deien que volien aconseguir.
De tot aquest debat, jo en recordo, vaja, ara que des de les tertúlies del Basté, hi havia un concepte que va fer molta fortuna, que era l'Europa de les dues velocitats. Que m'imagino que feia referència al que ens explicaves ara, no? Doncs un tipus de països que van a una velocitat i un altre tipus de països que van a una altra. Si s'hagués implementat, això hauria ajudat en alguna cosa, en aquesta anàlisi que ens acabes de fer?
Jo crec que dos velocitats, el que volia dir era dos euros, eh? L'euro del nord i l'euro del sud.
L'euro pobre i l'euro ric.
Exacte. Diguem, tots a la mateixa velocitat, o a la velocitat que pugui cadascú, però amb dues monedes diferents. Això jo crec que hagués empitjorat el primer problema, si Itàlia, Espanya, Grècia, Portugal i potser França haguéssim tingut un euro diferent del que tenen els alemanys i la gent de la Lliga Hanseàtica, doncs escolta'm, segurament doncs haguéssim tingut una inflació superior, no hagués estat tan bèstia com si Espanya hagués estat sola, no hagués estat als anys 70, però sí que hagués estat pitjor del que hem tingut fins ara, però per altra banda segurament haguéssim tingut unes crisis menys profundes, perquè el que hagués passat just a l'any 2008 hagués estat que l'euro del sud s'hagués devaluat en relació a l'euro del nord, això hagués abaratit els productes grecs, italians, espanyols i francesos i portuguesos i potser irlandesos en relació als del nord, per exemple si el nostre euro hagués estat més barat, doncs haguéssim vingut més turistes a gastar molts més calés aquí i això ens hagués fet que sortir de la crisi molt abans. Per tant, haguéssim empitjorat un problema, però haguéssim arreglat un altre. Però aquí la solució de veritat era no dos euros, sinó una unificació fiscal. Una unificació fiscal. Fixa't que els Estats Units són igual de grans que Europa. I igual de diversos. Quan hi ha una crisi a Nova York, no hi ha una crisi a Califòrnia. Per tant, això que ens va passar a Europa a l'any 2009 ja passa als Estats Units sempre. Passa sempre que el sud té crisi i el nord no, perquè els Estats Units és un país que és com un continent, no? que gairebé té tants habitants com Europa i és igual en territori que Europa, i llavors la pregunta és per què allà sí que funciona el dòlar, doncs la raó per la qual funciona és que tenen un sistema fiscal únic. Tu imagina't que Espanya i Alemanya tenen el mateix sistema fiscal, és a dir, que tots paguen el mateix tipus d'impostos, sí. I que tenim, per exemple, per posar un exemple, el sistema d'atur comú, la despesa pública comuna. Llavors imagina't que hi ha una crisi a Espanya. Si hi ha una crisi a Espanya, però no a Alemanya, és a dir, com el 2008, què passa? Doncs que els espanyols, automàticament, simplement perquè tenen crisi, si són una mica més pobres, paguen menys impostos. Sabeu que els impostos són progressius. Quan menys diners tens, menys pagues proporcionalment. Val? Per tant, Espanya s'empobreix i pagaria menys impostos a Europa. Al mateix temps, com que hi hauria un atur molt més alt a Espanya, automàticament hi hauria molts diners que anirien que vindrien d'Alemanya cap a Espanya a pagar els aturats. I fixa't que automàticament pagues menys, cobres més i per tant automàticament hi ha una transferència sense que ningú hagi de votar res. Sense que ningú hagi de votar res. Que és el que passa quan hi ha una crisi a Alabama però no una crisi a Nova York. Segurament si ens preguntessin a Nova York, vinguessin a fer una enquesta i haguessin de votar, dir, escolta, voleu pagar calés en els d'Alabama? Segurament molta gent diria que no, per les mateixes raons. Que són uns vagos que no treballen, que estan tot el dia de festa, i en canvi a Nova York estem tot el dia treballant, res de pagar. Però com que no se'ns pregunta perquè és automàtic, doncs la cosa funciona tranquil·lament. Doncs si això ho féssim a Europa, els finlandesos no haurien de votar de donar calés als espanyols quan els espanyols estan en crisi. Passaria automàticament. I, per tant, el que s'hauria de fer és tenir un sistema fiscal europeu, cosa que no tenim, cadascú té el seu sistema fiscal. Espanya té els impostos espanyols, Itàlia té els impostos italians i Alemanya té els impostos alemanys. No hi ha un impost europeu i una despesa pública europea gran. Hi ha una despesa pública europea, però és diminuta, gairebé no compta, diguem, no hi ha un sistema fiscal, un impost federal com tenim als Estats Units. I això fa que, clar, quan hi ha una crisi a Espanya, se'ls preguntin als finlandesos, voleu pagar-los als espanyols? I tothom, no, que fotin autoritat, que pateixin, que han estat de farra masses anys, I per tant, això és el que causa és, primera, que no s'arregla la crisi, i segona, crea la discordància que ens havien dit que desapareixeria. És a dir, que té, que causa tot tipus de problemes. El problema de fons és que es va començar la casa per la teulada. Els Estats Units va començar com un sistema d'unitat fiscal i després va venir la moneda única. Aquí ho hem fet una mica al revés. El problema és que només ens en recordem d'això quan hi ha una crisi. Ara ja ningú parla d'això. Quan va haver-hi la crisi tothom parlava que els europeus haurien de demanar prestat tots a la vegada, que s'haurien de posar impostos tots a la vegada. Tothom parlava de maneres de fer-ho, però no es va fer. Va desaparèixer la crisi, el tema ha desaparegut, i d'això ens tornarem a recordar un altre cop quan vingui una nova crisi. Però aleshores encara no haurem fet els deures.
Sí, que tenim una miqueta una moneda d'aparador, vols dir. Perquè quan la necessitem realment, m'estàs dient que aquesta solidaritat ni existeix ni se l'espera.
Exacte. Exacte, no sé si dir-li d'aparador, però sí que no és funcional. Perquè, clar, també va passar una altra vegada amb el Covid, que ens vam negar a ajudar-nos els uns als altres. De fet, ens robàvem els respiradors els uns als altres.
Sí, senyor.
Les mascaretes.
Sí,
una cosa espantosa, no? Però al final, en el tema del Covid, es van fer aquests fons Next Generation, que, curiosament, ens van posar d'acord els europeus per donar... amb anys de retard, van passar més d'un any des que havia començat el Covid, quan els americans ja havien fet tres vegades el fons Next Generation i els havien repartit i tal. Aquí vam aconseguir el fons Generation, que es van començar a repartir, diguem, quan la crisi ja s'havia acabat, quan el Covid ja havia desaparegut. Però curiosament sí que vam aconseguir, doncs, que Europa demanés prestat de manera unificada per repartir calés en les zones que més havien patit. Això ho vam aconseguir a través de, diguem, després del Covid, no de la manera eficient que havia de ser, no a temps, no vam salvar els milers de restaurants que van haver de tancar per culpa de que no vam ser prou flexibles. La crisi va ser més profunda del que hauria estat altrament, però potser sí que va començar la llavor, es va plantar la llavor a poder tenir una política fiscal més unificada. Jo crec que fins que no tinguem política fiscal unificada, seguirem tenint crisis molt més, de molta més volatilitat que no pas altres països amb els quals competim, com per exemple els Estats Units, però que, gràcies a Déu, el tema de la inflació estarà més o menys controlat.
Doncs fins aquí els pros i els contres de l'euro en aquest aniversari que hem comentat amb el Xavier Sala i Martín. Acabarem tal com hem començat, perquè crec que és un tema que amb el Xavier podríem buscar la millor manera de parlar-ne, que és el pagament, perquè veig que ha interessat molt els nostres
molt,
oients.
Moltíssim.
Amb una resposta, per mi, sorprenent de com està pagant la gent amb un tant per cent molt alt de les noves tecnologies, ara ens ho explicarà l'Ester, i amb gent, senyor Marcelí, que ens renya dient que no tinguem prejudicis a l'hora de pensar que la gent gran paga tothom amb diners, que tenim avis que ens escolten pagant amb el mòbil.
Sí, sí.
Amb el mòbil.
No ho dic per avis.
I amb el telèfon.
No parlo d'edat.
I amb el rellotge, volia dir.
Realment, senyor Marcelí, la targeta...
Sí, hi ha avis, però a veure, segur que proporcionalment les dades demostren que proporcionalment no paguen, els avis no paguen amb diners.
Segur.
El diners només paga el senyor Marcelí, però els avis segur que paguen desproporcionadament més amb targetes que no pas amb mòbil.
Home efectiu, també, està clar.
De fet, és que la targeta és el sistema preferit pels nostres oients, amb un 45,4%.
Ah, s'ha canviat, eh?
Sí.
Però ha seguit molt de prop, eh?
Hi ha hagut un salt. El mòbil és l'opció escollida en el 37% dels casos i, finalment, el 17,7% en efectiu. I hi ha molts comentaris de gent gran que, a més, interpel·len una miqueta també el senyor Marcelí. Yeah. Veig, per exemple, un missatge, sempre, des de fa molts anys, pago amb el mòbil i, darrerament, amb Miss World Watch. I també tinc gairebé 70 anys, senyor Marcelí, li diu... Ens hem de modernitzar, animis.
És jove. Mira, jo només us diré una cosa, que són les pel·lícules de ciència-ficció que s'acaben totes malament.
La pura veritat.
La pura veritat. Com que sabran amb què et gastes els quartos a cada 5 minuts, te diran, vostè ja s'ha comprat uns calçotets, no es pot comprar uns altres calçotets fins d'aquí un mes.
No, home, no.
I festa fuma.
No és fàcil.
I això és el que passarà. I si no, el tiempo.
Xavier, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu-siau, bona tarda. Fem una pausa i de seguida aclarim si plourà o no.
Qui diu uns que els hotels diu...
Una altra cosa, sí, una colònia.
Per posar un exemple, vaja.
Dic, de seguida aclarirem què passa amb la pluja a la cavalcada i parlarem d'aquest famós sistema que avui se n'ha parlat a tot arreu, de la previsió del temps amb...
El calendari de la ceba.